Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Ara us presentarem el projecte Terra Plena de la programació Pobles Mudats, una proposta cultural i artística de la Diputació de Tarragona al voltant del despoblament i la identitat dels pobles de la nova xarxa d'espais culturals DIPTA. Aquest projecte ha posat el nom de Marmellà en el mapa com un indret a descobrir i demà tindrà lloc una jornada molt especial. Per conèixer el projecte i aquesta jornada, marxem fins als estudis de Domenys Ràdio amb la Lourdes Meronyo i començarem amb una introducció molt especial.
Om, runa, verd, mixons, campanar, desig, silenci, calmanso, era, calor, festa, pedrís, cementiri, tèrmit, safareig, espitllera, esbarzer, xamaneia, mur, argila, figuera, teula, creu, blau, forn, xiprer, fossa, carbur, caljampau, matxo, llum, oblit, formiguer, petjades, esparreguera, reble, pi, arrels, corral, viga, mare, pou, camí, dol, plaça, farigola, taranyina, porta, marge, panell, escala, vent.
Doncs així, Sílvia, el que sentíem, aquestes paraules són les que s'han escollit i que són les que es podran veure en aquesta escultura que s'inaugura aquest dissabte, i per això en tenim a dos dels protagonistes, en aquest cas l'alcalde del Montmell, el José María Roldán. Molt bon dia.
Hola, bon dia, Lourdes.
I la Núria Sorribas, regidora de Cultura de l'Ajuntament del Montmell.
Hola, bon dia, Lourdes.
Bé, sentíem aquestes paraules, com bé ens ha indicat la Sílvia, però abans d'explicar-nos exactament què signifiquen aquestes paraules, el passat mes d'octubre, novembre, vam conèixer que formàveu part d'un projecte de la Diputació de Tarragona que era Pobles Mudats i on el Marmellà cobrava vida en aquesta ocasió, no per fantasmes ni coses estranyes, sinó per una cosa molt maca. Què tal si ens ho expliqueu?
Bueno, molt bon dia. Doncs, com has dit, no? Tot això neix de la Diputació de Tarragona, del Departament de Cultura, i Pobles Mudats, aquest projecte artístic i cultural que incideix en una temàtica de despoblament. Parlant del despoblament, una problemàtica vigent, sobretot en aquestes zones rurals que afecten a tot el nostre país, no? Dintre d'aquest projecte artístic i cultural que es diu Pobles Mudats, n'hi ha cinc subprojectes, i un seria Terra Plena, que és el que va parlar de Marmellà i el seu despoblament, no? I aquí s'han enfocat a través de l'artista Manuel Moralta, ha ideat una proposta que és agafa com a eix aquest poble de Marmellà, que depèn de l'Ajuntament de Montmell, i es van convocar dues sessions diferents entre antics habitants del poble, familiars, el mateix Marmellà. Van venir també una associació excursionista del municipi que es diu Can Piqui Pugui, va venir l'historiador Jordi Casas, que és el que va també fer el mil·lenari que van fer el 2023, i també va venir la cap de conservació i restauració de la Diputació, ¿vale? Creatius del món de disseny i de l'art. Bueno, tot això van fer dos dies d'inventari amb 31 persones que van venir, i d'aquí a la primera sessió que vam anar a Marmellà, el Manuel Moralta el que va proposar era, doncs,
fer un inventari,
que cadascú dels que estava allà aquell dia, doncs, ens van donar una llibreta i un boli i va dir: mira, volteu per aquí als voltants de Marmellà i escriviu-me paraules que us vinguin, doncs, de records, d'objectes, de sensacions que percebeu, no? I d'aquí van sortir aquestes 1.500 paraules que a través d'una criba ben feta doncs van sortir aquestes definitives 100 paraules. Amb aquestes 100 paraules, amb una segona sessió a Marmellà, doncs, es van fer amb aquestes 100 paraules, les van donar als artistes i cada artista doncs, tenia que fer doncs,
la seva interpretació.
Aquell dia van venir a Marmellà els fotògrafs que eren de col·lectiu Foto Kilòmetre Zero, uh-huh. També va venir el videocreador Nacho Mayals, les ballarines Raquel Méndez i Julia Miralles, de la companyia dansa La Imperfecta, i el pastisser del Vendrell, de l'obrador, Oriol Rossell. I amb aquestes 100 paraules seleccionades de l'inventari, amb la finalitat, no? Doncs a partir del mot s'elaboressin sols o en col·laboració una peça artística de cadascun com a resultat d'aquesta interpretació, no? I aquí doncs d'aquí va sortir doncs del col·lectiu fotògraf doncs un reportatge fotogràfic molt bonic. El videocreador Nacho Mayals va fer un vídeo, les ballarines van fer una dansa i el pastisser va fer doncs una obra també d'art superxula.
Déu-n'hi-do. Clar, quan us van posar aquest projecte sobre la taula, el de pobles mudats, us imaginàveu les dimensions que agafaria o no?
No. Bueno, a veure, en el moment en què vam venir a l'Ajuntament a proposar-ho, bueno, que ja era com una miqueta la incògnita de saber què volien, no? del Montmell o de Marmellà en concret. I bueno, jo recordo que clar, vam ser com... ens toca a nosaltres perquè bueno, ha hagut tant renou de Marmellà últimament amb el Mirarenari i tot això... Però, clar, no pensàvem que realment agafés aquesta grandària, no? I realment és que ha estat... Jo crec que tot i cada un dels actes han estat molt, molt bonics i molt, 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 molt emotius.
Clar, al final, aquest dissabte, veurem què exactament, perquè durant tot el matí és a les 12, no? Aquest fi d'actes o fi de projecte on s'exposarà tot el que ens esteu explicant, no?
Sí. A veure, ja es va fer la presentació al Palau, a Palau de la Diputació de Tarragona, es va fer la presentació tant de l'escultura que va fer en 90, es va fer també la presentació de l'obra de dansa de La Imperfecta, i el mestre pastisser de l'obrador també va fer la seva mostra de lo que era un, com ho deia això, un rellotge de sabors, no? Va agafar... doncs plantes i aromes allà de Marmellà, i amb cada planta i aroma va fer com un tast, no?
Oh.
Amb un rellotge que eren 12
sabors
o barreges diferents, que, bueno, era espectacular. És que no es pot definir en paraules una cosa tan bonica.
S'ha
això...
de tastar, no? Directament.
Sí, s'ha de tastar. Tot això, juntament amb la exposició fotogràfica, és el que... Quan acaba tot aquest projecte, acabarà a la Juncosa de Montmell fent l'entrega de la peça artística per part de Manuel Moralta i dels diferents artistes.
Era necessari... és a dir, no, la pregunta no l'estic formulant bé. Era necessari per vosaltres posar el Montmell al mapa amb aquest tipus de projectes a banda del mil·lenari que va tenir lloc el 2023?
Jo, bueno, parteixo de la base de que per mi Marmellà és un puntet que el tinc molt, molt a dins, no? És, des de que vam començar a treballar el mil·lenari, la meva, no diré obsessió, no? Però la meva única deixa en Marmellà era de que posessis en un cercador un dia el nom de Marmellà i no et sortés algú satànic, sinó que et sortissin coses boniques, no? Penso que des de que es va fer el mil·lenari i es va començar a parlar, sí que és cert que si tu al cercador li poses... ja està com un mig a mig, i jo trobo que això al final li acabarà donant més protagonisme als records i a les coses boniques que té un poble abandonat amb una història com la que té Marmellà, no? I penso que al final posar el mapa al Montmell està clar, però també donar-li valor amb una vida que bueno, com deia el Manuel Moranta, és una terra molt plena, no? Uh-huh. Hi ha moltes coses encara que les cases estiguin buides.
Uh-huh. Clar, aquella jornada on us vau reunir amb aquestes persones que vau fer aquest treball d'escollir aquestes 1.500 paraules, que després no són tantes, no? Que són 100, com ho vau viure?
A veure, jo crec que va ser un dia molt especial, perquè d'allí vam sortir amb una sensació de que Marmellà no era buit. O sigui, aquest programa el que ve a dir és que un poble, perquè estigui despoblat, no està buit. Encara està ple doncs, de records, de coses que t'arriben a l'alma, no? De sensacions, de moltes coses. I allà va ser un dia molt bonic perquè... també perquè va venir gent de Marmellà, que va viure a Marmellà i descendents de Marmellà. Va ser un dia de recos, un dia que va sortir amb una visió diferent de Marmellà.
Mm-hmm. No, no aquella, no, que durant anys us havia perseguit d'alguna manera, no?
Correcte, és que Marmellà, doncs, com deia la Núria, no? Doncs era un poble que malauradament, doncs, tenia aquesta pincelada, no? de que era un poble fantasma, satànic i coses d'aquestes, que no té res a veure, i la gent quan va allà, doncs, veu un poble, doncs, abandonat i com una pel·li de terror, no? Mm. I amb aquesta jornada es va reviure i es va... Marmellà va tornar a viure,
no?
Sí. Va ser com el dia del mil·lenari.
Clar, no, el dia del mil·lenari va ser tan espectacular, a més el temps que va fer va ser meravellós, i jo ho mantinc, no, el que dieu, no, que durant molts anys ha tingut aquesta visió, no, per, al final són llegendes, no, o el punt de morbo.
I que el morboso i el sarguit, totes aquestes coses criden molt.
Morbo,
no?
No? Ah. I ara aquesta visió, doncs, ha fet un canvi importantíssim. Clar, vosaltres heu vist l'escultura, aquesta presentació de demà, com us la imagineu?
Jo crec que serà un tancament d'aquest projecte, que és un projecte molt ambiciós per part de la Diputació de Tarragona, Departament de Cultura, i jo crec que serà el tancament d'un projecte molt bonic. L'escultura, que nosaltres l'hem vist, tenim el privilegi que està custodiada a la Juncosa, és una escultura que impacta.
De quines dimensions s'han passat?
És molt gran, és com una porta.
Déu-n'hi-do.
Fa 2 metres i per 1 metre d'ample. Vale? Pesa 200 quilos, està feta de ferro, i aquí estan gravades transparentment totes aquestes 100 paraules que van ser escollides per l'autor, que és el Manuel Morata, l'artista. Uh-huh. Llavors, aquesta escultura, aquesta escultura, nosaltres hem habilitat una zona de l'Ajuntament, un pati, el pati que tenim al costat de l'Ajuntament, que estava una mica descuidat, doncs hem aprofitat i ho estem desentant, s'ha desentat per que sigui el lloc per ficar aquesta escultura. Que
és a dir, anirà allà, no anirà al Marmellà. Abans fèiem una mica de conya, abans d'entrar en directe, era el fet que pogués desaparèixer, no?
Bueno, Marmellà és això, no? Que està, encara que la terra estigui molt plena, per les nits està massa buit.
Clar.
I potser acabaria l'escultura vés a saber on, no?
A algun lloc o venent-la, que no seria la primera vegada ni la segona que passa això.
Que va per això que, a la banda, el lloc on, bueno, el pati aquest que està dient el José, pues és un pati que a més està tancat, en clau, o sigui que estarà ben protegida, però a la visió de tothom, no? I bueno, a més té aquest QR amb el que tu pots escoltar les 100 paraules escollides, i bueno, crec que la Juncosa també és un poble tranquil, que jo crec que si arribes un dissabte o un diumenge al matí i et poses a escoltar aquelles paraules, entra el silenci, no?, que ja normalment realment ha de ser bonic.
Uh-huh. O sigui, l'heu habilitat, a banda, no?, es veurà l'obra de l'Oriol Rossell, de l'obrador, del Vendrell, uh-huh, aquesta música, aquesta dansa que han fet.
Sí, la idea és que aquest dissabte farem portes obertes a l'Ajuntament. L'Ajuntament Cal Ventosa és una casa pairal del poble, llavors habilitarem, com fem a la Fira dels Oficis, habilitarem el que és la zona de la cuina, del menjador.
I també podem veure la videocreació del Nacho Maials.
Mm-hmm. Que també l'heu vist.
Home, aquí no hi ha secretos.
Hi haurà moltíssima gent que anirà cap allà. Esteu fent difusió...
Sí, nosaltres des de l'Ajuntament ja s'ha fet una publicació a totes les xarxes socials, tant com a la pàgina web, i des de la Diputació de Tarragona, doncs, també fan les seves publicacions. Convidem a tots els habitants del Montmell o de tota la comarca que vinguin, perquè la veritat serà una jornada molt, molt especial.
I també a tots els descendents que vam tenir el gust de conèixer el mil·lenari, pues, retrobar-los un altre cop. Segur que serà, bueno, un plaer per nosaltres, així que estan tots convidats i bueno, ja allà els esperem.
Clar, la pregunta és, a banda de convidar la nostra audiència que aquest dissabte, doncs, vagi allà a la Juncosa del Montmell i amb aquestes portes obertes pugui veure aquest gran esdeveniment final de tot aquest projecte, hi haurà més coses al Marmellà? Hi ha previsió de treballar-hi més a fons.
Tic-tac, tic-tac, tic-tac.
Bueno, mira, tenim la sort de conèixer a un personatge, que és el Jordi Casas, que aquest home és el que va ser doncs, la punta de fletxa de Marmellà del Mil·lenari, que es va fer el 2023, i aquest home no para, és un culo inquieto. I ara ja està amb altres projectes, que ja amb la Núria ja l'està enredant, i Marmellà no s'acaba aquí. No volem que s'acabi aquí perquè creiem que és una peça clau del municipi amb molt de potencial i volem exprimir al màxim.
Bueno, de fet, durant molts anys, no? I tornem una mica a l'inici, matisos, no? Que en qüestió de 2 anys heu variat totalment. Clar, aquesta, per això feia la pregunta, no? De què pot passar-hi més? Com, és a dir, no sé si puc repoblar, no tant que es parla últimament, al municipi. Seria complicat en el cas del Marmellà, perquè fins i tot arribar amb cotxe és, pot ser complex fins i tot, però no sé si hi ha altres fórmules per fer-ho.
Bueno, jo crec que al final potser sí que hem d'anar fent actes i potser deixar... jo em dono compte, no?, quan abans de conèixer molt la història de Marmellà, de parlar amb els descendents, de parlar amb el Jordi i de conèixer. Les primeres vegades que jo vaig anar a Marmellà, pues, em feia moltes preguntes, no? Jo mirava les coses i deia, i aquí? Què habrà passat?
Què ha passat?
I aquesta casa? Clar, ara conec tota aquesta història, no? I penso que quan arribes allà, el no saber et crea molta angoixa, molta pena, no? Jo crec que el problema és que no podem deixar moltes coses allà perquè tornem a lo mateix.
Clar.
Però a mi m'agradaria que aquesta història, qualsevol persona que caminés per allà, pogués saber la història de cada racó de Marmellà. I no sé si això s'aconseguirà o no, però jo és una de les coses per les que apostaria, no?
No, i tant. A veure, el tema de repoblar Marmellà seria complicat perquè no arriba a cap servei i l'accés ja és complicat, no? Però des de l'Ajuntament sí que tenim en ment no acabar amb el Mil·lenari que es va fer el 2023, sinó que doncs, anar fent actes, vale? Dintre de les nostres possibilitats, perquè l'Ajuntament de Montmell tenim recursos ben escassos, però no ens oblidarem de Marmellà.
Aprofitant que tinc aquí a 2 peces claus de l'Ajuntament, haig d'aprofitar per preguntar-vos coses, no? Deixant de banda momentàniament el que és Pobles Mudats i Terra Plena, és com porteu aquest segon mandat, perquè al fi i al cap és el segon mandat que estareu, com us ha canviat la vida i també com us ha canviat la visió del municipi, malgrat que tu portes molts anys, José, treballant al Montmell i a dins de l'Ajuntament, però no com a polític.
Sí, jo abans treballava a l'Ajuntament com a administratiu i bueno, com bé has dit, portem a govern des de l'any 2019 amb aquesta segona legislatura. Doncs ho portem bé, a veure, l'experiència és un grau, no? Ho portem... Jo personalment estic més còmode, però sempre amb els peus a terra, sabent les nostres limitacions, perquè com he dit abans, o sigui, el Montmell té molts pocs recursos i tenim poc marge de maniobra de lo que nosaltres ens agradaria fer, no? O sigui, vull dir, tenim moltes idees, moltes coses a fer, però després ho parlem, valorem i no podem arribar a tot. I com que no podem arribar a tot, doncs hem de fer i senyir-nos doncs, a lo que és el pressupost municipal i poc més. O sigui,
i els recursos humans que tenim també, no? Que,
clar, aquí va una mica el tema, no?, que parlàvem abans.
Jo comparo una miqueta, i no té res a comparar, no?, però jo comparo una mica el meu pas per la política com una història d'amor, no? I tu la comences i al principi penses que, bueno, podràs fer-ho tot i tindràs una energia i tindràs no sé què i guau, no? I comences el segon i et frenes a casa i tires del fre de mà i dius, a veure, ara... I comences amb una serenitat de saber el que pots fer, del que no pots fer, del que realment t'implica cada cosa, no? Al final, al principi, potser vas com un toro desbocado i vinga.
Vinga, va, sí, sense
control, no? I ara
potser
fas, ei, no, anem a fer aquesta cosa, anem a fer-ho bé, anem a...
Bueno, i el que costa, no?, també, perquè comença... Ara, en aquest 2025, farem realitat un projecte que vam començar el 2019, que és el projecte d'urbanització de la UA2, la urbanització del Mirador, que és la més gran del municipi, i si tot va bé i... que això apunta, després de l'estiu començaran les obres d'urbanització en aquest sector, no? I això és un projecte que vam començar el 2019, imagina't, i serà una realitat el 2025.
Déu-n'hi-do.
La burocràcia també porta forma part, també.
Sí, sí, forma part del joc de la política. No, però m'ha fet molta gràcia, Núria, la comparació aquesta que feies, no?, d'una relació d'amor, la política, no?, aquest neguit, no?, aquestes papallones, i després és, anem a calmar-nos, perquè al final... Deia una cosa, no?, el tema de recursos humans. Vosaltres, com a polítics, encara que no us agradi la paraula, i ho sé, al final vosaltres esteu al peu del canó treballant perquè les coses es duguin a terme, i em refereixo a materialment, perquè esteu muntant taules, esteu muntant cadires, esteu fent entrepans, perquè les coses arribin al lloc on voleu. I això sabem que polítics d'altres municipis o municipis més grans per això no passen.
És el que té, no? Potser també tens l'encant, tens molts encants després, no? Perquè potser també que estiguis fent alguna cosa i directament puguis parlar amb aquella persona, o aquella persona t'agraeixi perquè et veu pel carrer, que li hagis ajudat en un moment determinat, o que hagis fet una festa també. O sigui, todo tiene lo bueno y lo malo, no? I al final... Jo crec que ens hem de quedar amb les coses bones, no? I aquelles coses les ficant una miqueta amb aquella paperera i dar-li al botó de que se... Perquè, bueno, és... Ja et dic, jo crec que tot té la seva part positiva i la seva part negativa, i hi ha molt de treball a fer. També et dic una cosa, jo per lo menos tinc la gran sort de treballar, bueno, que els regidors, a banda de ser... els meus companys de feina, bueno, amb el José sobretot, som molt amics, no? Llavors intentem sempre que les coses, pues fer-les boniques, no? I a poc a poc, bueno, anem fent.
Correcte.
Déu-n'hi-do. Doncs, José María, Núria, gràcies per haver-nos acompanyat avui al Penedès en Xarxa amb aquesta explicació del que es podrà veure demà dissabte amb aquest últim acte de Pobles Mudats, Terra Plena. Convidem a tothom a les 12 del migdia a l'Ajuntament de la Juncosa del Montmell per veure, per gaudir d'aquesta escultura i de tot el que heu preparat per aquest esdeveniment.
Molt bé, moltes gràcies. Esteu tots convidats.
Jo també, bueno, agrair-vos a vosaltres, i agrair també a la Diputació de Tarragona per haver-ho fet possible. I res, a veure, fins demà.
Que vagi molt bé, gràcies.
Molt bé, gràcies, adéu. And sensible, except when I get hit with
rejection to turn me down. Well, that's just unethical. De seguida arriben les notícies de 11:15 de la mà de Sabrina Carpenter, que avui ha tret nou àlbum, i us ponxem aquest Easy Woman, Dona Fàcil. Yoga, baby, namaste. If you don't want me, I'll just deem you gay. But if you
Estàs escoltant Penedès en Xarxa. Penedès en Xarxa. Les notícies.
Bon dia, ara són 11:15.
Repassem l'actualitat penedesenca a les notícies del Penedès en xarxa. L'Ajuntament de Vilafranca se suma a la campanya Més Digitals. Més Digitals és un programa formatiu de la Generalitat de Catalunya que té la voluntat de millorar la qualitat de vida de les persones capacitant-les en les competències digitals bàsiques. El programa ha començat a desplegar-se des de principis d'any i s'estendrà durant 18 mesos. Aquest dimecres, al migdia, s'ha presentat la campanya a Vilafranca, al casal de la gent gran del Tívoli, amb la presència del regidor de Drets Socials i Gent Gran de l'Ajuntament, Ramon Zavalla, el director de la Fundació PINAE, Joan Melero, i la responsable de Fundesplai per al desplegament del programa al Penedès, Laia Girós. Girós destacava que Més Digitals no vol arribar només a gent gran, sinó també a persones més joves que pateixen la bretxa digital. Les formacions es fan per nivells, són gratuïtes i tenen una durada de 15 hores. Per participar-hi cal trucar al 012, consultar el web del programa Més Digitals o, presencialment, es poden fer també les inscripcions als casals de gent gran del Tívoli i de l'Espirall i a la Fundació PINAE. Sant Sadurní es prepara pel Carnaval 2025. La regidoria de Festes de Sant Sadurní ha presentat la programació d'activitats a motiu del Carnaval 2025, que se celebrarà els dies 21 i 23 de febrer amb una rua de Carnaval que recorrerà els carrers de la vila i que acabarà amb una festa al Parc Lluís Companys, amb ball de lluïment, lliurament de premis i música amb DJ, barra i food trucks i un punt lila fins a les 3 de la matinada. Hi haurà un tram d'espai tranquil des de la Rambla de la Generalitat amb el carrer Montcau fins a la plaça Pau Casals. En aquest tram de carrer la música sonarà amb baixa intensitat i s'apujarà gradualment a partir de la plaça Pau Casals. L'espai tranquil està especialment pensat per persones neurodivergents i o amb discapacitat, persones altament sensibles i per a persones que creguin que els hi pot generar millor benestar o estar més a gust en un tram amb baixa intensitat. Tota la programació està disponible al web municipal www.sansadurni.cat. Fomenten el REM com a eina de recuperació per a dones amb càncer de mama. Diferents estudis científics realitzats les últimes dècades acrediten que promoure l'exercici físic del tors i els braços és clau per ajudar a la recuperació de les dones que han tingut operacions de càncer de mama. És per això que els últims anys han proliferat diferents iniciatives al territori enfocades en aquest objectiu. Una d'elles és la que van posar en marxa el passat octubre l'Associació Llaguts de Calafell en conveni amb la Lliga contra el Càncer de les Comarques de Tarragona i que s'anomena Onades de Coratge. Consisteix a fer servir la pràctica del REM com a eina de recuperació per a les pacients oncològiques, alhora que serveix per consolidar una comunitat de suport i inclusió per a aquestes persones. Remar és bo per a tothom, però sembla molt interessant que ajudi a millorar i recuperar-se a dones amb càncer. Això és el que ha explicat la presidenta dels Llaguts, Montse Maldonado. I acabem parlant-vos de la visita guiada d'aquest diumenge al matí a la Seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia de Catalunya per conèixer el vi i els cellers a la ciutat medieval. Aquest diumenge es programa al conjunt monumental d'Olèrdola la visita guiada Vi i cellers de la ciutat medieval. L'activitat permetrà al visitant descobrir els orígens de la viticultura al Penedès i la importància que la vinya i el vi tenien en la ciutat medieval d'Olèrdola amb la descoberta recent de diferents cellers. La visita començarà a les 11 i durarà fins a un quart d'una. El preu de l'activitat està inclòs en el preu de l'entrada al recinte. Per més informació, les persones interessades poden trucar als telèfons 93 890 14 20 o 675 78 29 36 o bé enviar un correu electrònic a mac.olerdola@gencat.cat.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts i mig de 11:15. A l'agenda al detall d'aquest divendres us farem un parell de propostes. Amb la Míriam Molinari de la xarxa Vilafranca i l'Eva Bertran del Servei de Cultura de l'Ajuntament de Vilafranca us volem presentar la nova temporada d'espectacles familiars a Cal Bolet i a l'Auditori de Vilafranca. L'Eva ens acompanya a l'estudi de Ràdio Vilafranca. Bon dia.
Bon dia.
I la Míriam la tenim al telèfon. Benvinguda.
Gràcies, bon dia.
Míriam, vosaltres de fet heu obert el foc a principis d'aquest febrer amb l'Illa del Tresor. Com va anar aquesta tornada després de la petita pausa nadalenca?
Doncs va ser una tornada intensa. L'espectacle va ser molt dens, molt actiu, lluites, sang, pirates, venjances. Vam tornar amb una història forta, sí, sí, i el públic ens va acompanyar com sempre.
La propera proposta, diumenge 9 de març, Rere l'ombra de Wendy i Peter Pan, un espectacle especial molt bonic, explica'ns.
Sí, quan ens reunim amb el grup i programem, mirem doncs intentar que els gèneres quedin tots més o menys coberts. Sí que hi ha molta oferta de titelles, per exemple, i titelles de molt bona qualitat, els musicals també n'hi ha pocs, però tots són molt bons, i llavors pensàvem en programar alguna cosa que fos una mica diferent. Aquest espectacle Darrere l'ombra de Wendy i Peter Pan el vam veure en una mostra. Nosaltres pertanyem a Fundació Xarxa i ens permet doncs, tenir accés a diferents mostres, i aquesta la vam veure i ens va agradar perquè és un teatre de llums, són ombres xineses. Llavors, apostar per un tipus d'espectacle diferent també ens feia gràcia, i a vegades no, diem que volem ser valentes programant, i jo crec que l'aposta per aquest espectacle ho és, perquè surt de tots els clichés que hem fet fins ara, i amb aquest títol atractiu, no?, i que crida el Peter Pan, doncs ens endinsem com en una mena de joc poètic, podríem arribar-ho a dir, entre llums, ombres, fins i tot hi haurà algun punt immersiu, la història doncs, del país de mai més, si desapareix, no desapareix, si encara existeix, Peter Pan, la Wendy, bueno, doncs és com una mica una revisió actualitzada d'aquesta doncs, història a través d'aquest format que no hi estem acostumats, i doncs que brindem aquesta oportunitat doncs, per atrevir-nos, no?, i gaudir doncs, d'un espectacle familiar més enllà d'un escenari normal i corrent.
Vosaltres heu estat valentes programant i falta un mes pràcticament, però com va la venda d'entrades? El públic xarxa està responent bé a la vostra proposta?
Sí, és un públic que respon, com més a prop s'acosta a l'espectacle, més venda hi ha. És a dir, les famílies que són molt, molt fidels, quan surt el primer al setembre o surt el primer al gener, ja compren tots els que s'han programat, i aquest és un petit gruix, però sí que a mesura que queden un parell de setmanetes, la venda ja comença a animar-se, i per tant ara tenim una mitja venda, diguéssim, i contem que a principis de març ja s'accelerarà el tema, perquè aquest cop programem el segon cap de setmana de març per no trepitjar-nos amb Carnaval.
Esclar, heu mogut una setmana a fitxa,
sí,
no?
Clar, sí, clar. Que això pot despistar una mica a vegades.
Sí, clar. Sempre feu el primer diumenge de mes i el nou és el segon.
Exacte, a vegades ho canviem si cau en un pont, en un festiu, perquè entenem que les famílies, bueno, que surten, vacances, històries, i llavors intentem que quan estiguin aquí a Vilafranca tinguin l'oportunitat de venir.
I aquest mes de març hi ha doblet, perquè des del Servei de Cultura fan una proposta també molt especial que es diu El cau dels sentits, el 22 de març, Eva, a l'Auditori.
Exacte, nosaltres aquesta vegada també hem estat molt valentes programant.
També, sí?
Sí, perquè no és un espectacle com a tal, sinó que hem apostat per una instal·lació sensorial que la situarem sobre l'escenari de l'Auditori, on hi haurà tres caus de fusta i de roba, on els espectadors i les seves famílies podran experimentar amb textures, olors, teixits, trobaran coixins que parlen, que canten cançons, I és veritat que una mica agafant el guant que comentava la Míriam, que a l'hora de programar mirem públics, gèneres, etc. Aquesta vegada nosaltres programem pels més menuts de tots, per als infants de 0 a 2 anys. Vull dir que
wow.
Sí, és una proposta molt poc ampla a nivell d'edat, però és veritat que és un públic que també hi ha com poques propostes artístiques per aquesta edat, no? Ho fem amb un aforament molt reduït, només 30 persones estaran a l'escenari, durant mitja hora només. Llavors, a part dels tres caus que trobaran, també hi haurà dues intèrprets que estaran per allà també dinamitzant una mica les famílies. Perdoneu, que tenim sessió cada mitja hora.
Ah, comencem... que s'anirà rellevant.
Exacte.
El públic.
Comencem a les 10 del matí i acabem a 1:15. I algunes sessions, per exemple, la de 11:45 ja està exhaurida, però, per exemple, a 12:15, no? Una hora més tard, encara hi ha bastantes entrades. Suposo que per, no? Per conciliació una mica,
sí, esclar,
dels àpats i tot. Llavors, nosaltres aquesta proposta la programem amb motiu de Cap Butaca Buida, que és una campanya impulsada per ADECA, que és l'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya, juntament amb Time Out, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, i com sempre que compta amb el suport de la Generalitat, la Diputació i de tots els ajuntaments, pretén que el dia 22 de març totes les platees dels teatres estiguin plenes, s'exhaureixin les entrades, i la veritat és que és un esdeveniment que va començar l'any passat, no tenia cap precedent i aquest any encara s'ha fet més gros.
I tornem a la Míriam, perquè el primer diumenge d'abril és el dia 6 a les 12 i tornen amb Rigoberta i el Windigo, Titelles en aquest cas.
Sí, vam començar amb Titelles i tancarem a Cal Bolet amb Titelles. També és una obra que vam veure en el pas que organitza Fundació Xarxa. I la veritat és que són unes titelles molt boniques. Tenen un missatge molt conscienciador del que fem nosaltres a la Terra, com la cuidem, com la tractem i, per tant, com ella s'acaba comportant i com hi ha gent que viu molt, molt connectada, que és aquesta comunitat indígena, com estan connectades a la Terra i, llavors, com els afecta que l'home, doncs, del primer món, diguéssim, o la indústria o la construcció, la destrossa. I llavors no entén com el seu entorn, com casa seva, pateix d'aquesta manera, no? I doncs, s'han d'enfrontar-se, doncs, a aquest enemic que els hi arriba i el discurs que en fa és molt bonic, és molt conscienciador, està molt treballat, l'escenografia de l'espectacle no ocupa tot l'escenari, però sí que bona part, i és una història molt tendra. I en aquest sentit, doncs, és un tipus de titella amb missatge. Tots els espectacles i totes les obres de teatre tenen, no?, algun rerefons, algun missatge que es vol fer arribar, però en aquest cas sí que és diguéssim, el missatge és el que construeix la història. I a partir d'aquí, Rigoberta i el Windigo, el que volem és que, doncs, que arribi, no?, d'una manera lúdica, d'una manera, doncs, bonica, arribi a la canalla i que es conscienciï del que realment passa lluny de casa nostra, però que en el fons és el planeta Terra, que és on vivim tots, no? És una mica el discurs.
Aquestes són les propostes familiars i ràpidament l'Eva també ens vol fer una proposta per més ganàpies, juvenil.
Exacte, d'un espectacle recomanat a partir de 12 anys, de la Mireia Morera. Ella ha creat Artemis, era el seu projecte final de l'Institut del Teatre. Ja per resumir, com que em dic que quedava poc temps, és un musical que va sobre la salut mental. Ella és única sobre l'escenari, amb el piano, i crec que és una bona activitat per venir tota la família.
Serà el divendres 16 de maig a Cal Bolet.
Exacte.
Eva i Míriam, gràcies per oferir-nos aquest cartell de familiars més el bonus track de juvenil i presentar així tot el que queda d'aquí a final de curs. Gràcies per ser-hi, per programar i per acostar-vos a la ràdio. Que vagi bé.
Gràcies.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
La segona proposta d'aquesta gent del detall és purament cultural. De fet, una obra de teatre que s'estrena al Centre de Llorenç aquest cap de setmana i que té un format inèdit, de la qual només es faran 3 representacions entre demà i diumenge. Per saber-ne tots els detalls, tornem als estudis de Domenys Ràdio amb la Laia Batlle.
Qui m'acompanya ara als estudis de Domenys Ràdio és el Llorenç Rafeques, director d'una obra que ara us explicarem perquè s'estrena just aquest cap de setmana i que, a més, ha fet una adaptació del que se'n diu i del que es titula El silenci del mar. Llorenç, molt bon dia. Què tal? Com estàs?
Hola, molt bon dia. Amb ganes ja d'ensenyar-ho al públic, és el que sempre tens ganes quan s'acosta el dia.
Ja ho teniu tot preparat, Llorenç?
Sí, sí, sí. Ho tenim molt preparat.
A veure, primer de tot, què és o de què es tracta l'obra El silenci del mar? Què veurem?
El silenci del mar, originàriament, és una narració que va escriure un escriptor francès que es diu Gérard Brûlère, que la va publicar clandestinament a l'any 1942, és a dir, estem en plena Segona Guerra Mundial, França ocupada pels alemanys, i la va publicar clandestinament perquè explicava una situació que es donava a França en aquell moment, que era que quan les tropes alemanyes ocupaven una localitat, sovint, mentre a la classe de tropa la col·locaven en un magatzem, una escola, una església o on sigui, els oficials els hostatjaven a la força a cases particulars, és a dir, cases particulars normalment benestants, que no tenien més remei que acceptar les ordres dels invasors d'acollir a casa seva un oficial. Aquesta és la història d'un oficial que entra en una casa on viu un senyor gran i la seva neboda, jove, que, evidentment, no s'hi poden negar, però, en senyal de protesta, decideixen que amb aquest oficial no li dirigiran la paraula. És a dir, no li diran res. L'acolliran, li donaran menjar, li donaran llit, però a ell no li diran res.
Que és una mica el que els hi toca fer per obligació, no?
Exacte. Llavors... Però per mostrar la seva hostilitat, la seva incomoditat, doncs no li diuen res. Això realment crea una situació que teatralment és potent, perquè els tres estan en escena i veure un que va parlant i els hi pregunta coses, diu coses i els altres no li diuen res, això teatralment té una força. Per això se'n va fer, això era una narració, i a l'any 2007 se'n va fer una adaptació teatral a càrrec del Narcís Comadira, passant-lo a teatre. I aquest és el punt de partida de la nostra presentació, havent-hi fet encara una adaptació important, en aquest cas per part meva, perquè he potenciat al màxim els aspectes teatrals.
Que això veurem aquest cap de setmana.
Sí,
per
sí,
tant,
sí.
Que ningú s'ho perdi. Llorenç, m'agradaria preguntar-te també per què heu decidit fer aquesta obra ara. Què té d'especial aquesta obra que no hem vist, per exemple, en una altra producció que heu fet, com és l'Hostalera, no?
Són dos tipus de producció molt diferents. L'Hostalera és una obra pel gran públic, perquè s'ho passi bé tothom, riure una mica, i és d'època, amb tota la parafernàlia de vestuari d'època, etc. I aquesta és una obra, en principi, més minoritària. El que passa que l'ambient que s'està creant és que realment és algo molt especial i la venda d'entrades va super, super bé. És una obra, diguem-ne, més minoritària. És una obra curta, dura una hora, i la presentem no en un escenari a la italiana, és a dir, no en un escenari al públic a baix, sinó que l'escenari és enmig del públic. I el fem a la sala petita del centre. Per això fem tres representacions, per donar oportunitat a que tothom la pugui veure, perquè la capacitat és més petita que a la sala gran del centre.
Ens podríem imaginar que seria com, per exemple, el teatre lliure, o...
Sí, sí.
Amb totes les diferències, però sí que seria una mica aquesta la idea?
Una mica sí, perquè el que volem és que el públic se senti dins d'aquesta casa, amb aquesta situació tensa i complexa que situa. Vull dir, que la gent se senti company, col·lega, amic d'aquells dos personatges que tenen un oficial alemany a dintre casa seva. Després veurem què passarà la relació que tindrà amb aquest oficial alemany, que evidentment no t'explicaré.
No fem spoilers, allò que es diu. Deies ara que les entrades van a bon ritme de ventes i explicarem als oients del programa que aquestes tres representacions es faran el dissabte 15, demà a les 6 de la tarda i a 8:45 del vespre, i el diumenge dia 16 a 7:15 de la tarda. Posa claríssimament aforament limitat el cartell. Quan parlem d'aforament limitat, de quantes localitats estem parlant, Llorenç?
De 100 i poc.
Per tant, que ningú es despisti, eh?
Sí, que ningú es despisti. De fet, ja fa dies que estan a la venda en Tràpolis i encara en queden, però poquetes.
Llorenç, com ha sigut la tria dels actors i l'actriu que sortiran a escena i que veurem?
Sí, abans m'has preguntat això de per què hem trigat a fer aquesta obra.
Sí.
De fet, d'obres, abans de llegir-ne un, sempre en té el cap de dir un dia o altre farem aquesta, un dia o altre farem aquesta. I aquesta, com que jo la considerava una obra relativament de minories, l'havia anat posposant enfront a altres projectes més de més actors, de donar més canxa, etc. Perdó per la castellanada. Però ara aquí s'ha donat les circumstàncies. És una obra que requereix del protagonista principal, que és l'oficial alemany, diguem-ne, unes certes habilitats artístiques. Si no, tampoc vull entrar més això. I ara tenim la persona que ho podia fer, que és un dels actors que teníem bons a Llorenç i que se n'ha anat a viure fora de Llorenç, i que el seu obra, que és de curta durada i que té molt de protagonisme a ell, encaixava bé tot. Totes les peces del puzzle encaixaven. Era el moment, i per això la fem, aquest dia estrany, un cap de setmana de febrer.
Clar, perquè des del centre sempre, o per Nadal o per Pasqua, no són les estrenes, i ara estem al mig del febrer, no al mig del no-res, com aquell que diu.
Sí, perquè era una obra que, en principi, i dic en principi perquè ara resulta que la gent que ha vist assajos o que ha vist coses diu al revés, que és una obra que la gent li agradarà moltíssim. Però jo la considerava que una obra potser una mica per minories. És, ja et dic, és curta, és d'una hora. No em semblava que fos una obra per fer per Pasqua o per Nadal, que hi va tothom. Avis, tiets, nens, tothom, no? Sí. I llavors, doncs per això s'ha fet d'aquesta manera.
Clar, interpretativament entenc que això és un repte pel protagonista, però també pels altres dos actors,
sí,
no?
Sí, i els altres dos també parlen en algun moment, eh? Vull dir que
no estan en silenci,
no,
absolut.
No, no, en absolut, al revés, tenen molta feina a parlar. És clar que és un repte, perquè aquí tres punts no n'hi ha. Vull dir que estàs a pelo davant del públic.
Clar, quan dius per minories, és que la gent no estem acostumats a veure obres d'aquest tipus, Llorenç?
És una obra d'una sensibilitat extraordinària i d'un contingut important. Les reflexions que es fan, les coses que surten, a més, i afegim un suport audiovisual, a més, en la representació. Potser era una sensació meva que tenia, no?, davant de, no sé, com l'hostalera que hem fet, no?, que això és per tothom. Doncs tenia la sensació que no ho era tant. I el fet de fer-les totes dues a la vegada, doncs, són per una circumstància personal, com que ara estic jubilat i tinc temps, doncs he dirigit...
S'ha d'aprofitar, no?
He dirigit dues obres a la vegada amb actors diferents. És a dir, hem fet una, l'hem estrenada per les festes de Nadal, ara estrenem aquesta amb un elenc d'actors i actrius totalment diferent. Per tant, les hem preparades simultàniament.
Aquesta obra, ara ens comentes, no?, està pensada per ser interpretada a la sala petita del centre, però teniu intenció de dur-la a algun altre lloc? Més que res, perquè si hi ha algú que es queda sense poder-la veure aquest cap de setmana, que puguin anar, doncs, a una futura petita gira, potser.
La veritat és que inicialment no teníem intenció de sortir, perquè era com unes ganes de fer aquesta obra, que a mi sempre m'havia agradat molt, però que jo... Potser equivocant-me, eh? Pensava que era una mica per minories i ara ha resultat que tant per part dels actors com dels muntadors, com de la gent que hi participa, com de gent que ha vingut a veure assajos, tothom diu, hosti, si és fantàstica aquesta obra. Doncs ara estem plantejant-nos la possibilitat de sortir. El que passa que han de tenir es dona una sèrie de circumstàncies que no puc revelar, que no a tot arreu es podria fer.
Clar. Dit això, ja només ens queda el darrer minut, Llorenç, perquè convidis a tothom a venir aquest cap de setmana al centre de Llorenç, a l'estrena o a la representació del Silenci del Mar, perquè crec, i ja ens ho has mig dit, que hi haurà moltes sorpreses que no ens esperem.
Evidentment, jo crec que és una experiència absolutament no, però en molts aspectes diferent, és una cosa original, com dius tu, amb sorpreses, i que pot ser que la gent li arribi molt. Algú amb algun assaig ha quedat realment commocionat en més d'un moment. Vull dir que s'ha preparat molt bé, el treball que han fet ells és extraordinari, el treball dels muntadors i dels tècnics, hi ha una ambientació tècnica molt complexa, molt, molt, per això et dic que el de portar-ho fora, veurem quines circumstàncies ho podrem portar fora, però hi ha una complexitat tècnica amb l'obra realment elevada i s'hi ha entregat molt tothom, la part tècnica, els muntadors, la part de vestuari, per crear aquest ambient d'una població francesa sota l'ocupació de l'exèrcit alemany.
I en quant de temps hi heu estat treballant, Llorenç?
Puf, des de l'estiu passat com a mínim.
Déu-n'hi-do.
Des de l'estiu passat com a mínim.
Déu-n'hi-do. Llorenç Rafec, es convidem a tothom a assistir aquest cap de setmana a veure la representació del Silenci del Mar. Gràcies per explicar-nos aquesta novetat que porteu al grup de teatre del Centre de Llorenç i molts èxits amb aquesta obra. Gràcies.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Amor, tranquil, que no acceleri el pit. Vull sentir...
Amb l'amor tranquil de la Su, acomiadem aquesta segona hora, pausa, butlletí de notícies, i a les 10:06, tot el cinema i els premis d'aquests últims dies.
M'has tornat a veure com em veus i em costa tant de creure que això sigui veritat, tenir-te aquí al davant. I aixecat el cap del terra, no em costa respirar, m'he trobat a faltar. Jo no et puc prometre gaire, sempre estic amunt i avall. Tinc molts dubtes i els meus dubtes solen ser molt importants. Jo no et puc prometre gaire, sempre estic amunt i avall. Tinc molts dubtes i no sé si són tan importants. Amor, tranquil, que no acceleri el pit. Vull sentir aquesta calma, no enyorar-te ni enyorar-me, no patir. Amor, tranquil. Amor, tranquil, que no acceleri el pit. Vull sentir aquesta calma, no enyorar-te ni enyorar-me, no patir.